Les Nacions Unides van establir el 29 d'octubre com el Dia Internacional de les Cures i el Suport a les Persones Cuidadores, una data que vol servir per fer un reconeixement a la feina indispensable de totes aquelles persones que dediquen el seu temps i esforç a cuidar d'altres, sovint sense rebre el valor i el suport necessari. En un món on l'envelliment de la població va en augment, les cures esdevenen un pilar fonamental del benestar de la nostra societat. Per parlar d'aquest tema, avui tenim amb nosaltres l'Ariadna Puig. Ella és directora de Creixement i Prevenció de Quida, una empresa especialitzada en oferir serveis de cures domiciliàries per a la gent gran i també per persones en situació de dependència. Ariadna, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Quan parlem de cures i de persones cuidadores, inevitablement ens ve al cap el paper de la dona, que és en qui ha recaigut tradicionalment la cura de les persones, ja siguin els infants, ja sigui la gent gran, o també les persones amb dependència. De fet, segons diverses organitzacions com l'ONU, a Espanya, el 85% de les cures no remunerades recauen les dones. Coincideixen aquestes xifres amb la visió que vosaltres teniu des d'aquí de la situació en aquesta radiografia general?
És cert que a dia d'avui és molt similar, no? Per exemple, el 80% del nostre equip són dones, dels professionals que acudeixen al domicili, però sí que és cert que és una tendència que està canviant, no? Cada vegada veiem que és més compartit entre germans, es van repartint, uns dies va el germà gran, uns dies va la germana petita, uns dies va el germà mitjà, no? Però sí que a dia d'avui segueix sent un pilar molt, que recau molt en la dona, també una mica per el llinatge cultural que van important, no?
Aquest patriarcat al final, exacte, que portem sobre les espatlles i que s'ha d'anar, no?, capgirant a poc. De fet, moltes dones segueixen exercint la responsabilitat de la cura de familiars, tot i que moltes també treballen fora de la llar. Per tant, es converteix en una doble feina. Què suposa aquesta càrrega afegida per moltes dones, per moltes persones cuidadores?
És cert que tot depèn de la necessitat que hi hagi al domicili, no? I normalment l'atenció a les persones és algo que va evolucionant, no? Ens coordinem uns dies a la setmana i aquí normalment no tendeix a haver una gran influència, fins que sí que es converteix en algo intensiu i que ens trobem casos, doncs, de gent que té reduccions de jornada o inclús deixa treballar per atendre el familiar o la persona cuidada, no? O inclús combinant domicilis, doncs ens el portem a casa o ens mudem a prop, canviem de feina, però sí que té un impacte directe en la jornada, normalment en aquest cas, com dius, d'un dels familiars directes i encara en moltes ocasions la dona.
Perquè moltes vegades és un trasbals, això, no?, en la vida de les famílies, quan arriba el moment, doncs, que un dels pares o dels avis es fa gran i no pot estar sol durant tot el dia, o se l'ha d'ajudar donant cop de mà amb algunes coses, o a vegades també poden ser accidents sobtats que ni tan sols tenien previstos ni estaven preparats emocionalment per afrontar, no?, de veure tot això.
Totalment. Aquí tenim dos grans casos, no? Tenim una persona, pues, que a poc, no?, veiem que va perdent l'autonomia i primer el que necessita és un acompanyament i després un suport total, no? I aquí, pues, arrenquem acompanyant amb la família, després moltes vegades entrem cap a un servei més professional i llavors sí que ja ens anem a un acompanyament 24/7 a llarg termini. Uh-huh. O tenim un altre món on hi ha una situació sobtada, normalment per una caiguda, que acaba en una intervenció, doncs, de cadera, de fèmur, de genoll, que aquí normalment sí que es necessiten intervencions de 2-3 mesos per recuperar l'autonomia que tenien prèviament, no? Acompanyament, ajuda en la compra, etc. No?
Per la vostra experiència en el sector, qui acostuma a assumir aquest rol de persona cuidadora? Estem parlant majoritàriament de professionals com els que oferiu des de Quida, o són les familiars que en una primera instància assumeixen aquest paper?
Mira, si ho mirem des d'un punt de vista més de mercat, més o menys el 40% de mercat és el que diem un mercat no professional, que aquí entra tant economia submergida, que a dia d'avui encara té un rol molt, molt permanent, no? I hi ha l'acostum d'anar a acudir a l'economia submergida, o al cuidador informal, no? Familiar directe, que tendeix a ser en una primera fase el marit o la muller i després evolucionem cap als fills quan el marit i la muller, pues, tampoc poden ser la persona cuidada, no? I el 60% restant se'n va més al mercat professionalitzat, ja sigui privat o públic, no? Aquí hi ha una gran part lligada a la llei de la dependència, on hi ha una gran part que és atenció a domicili, el servei SAT, no?, que promou, sí, l'Ajuntament, que també té un rol molt rellevant en el que vindria a ser les cures de les persones en el domicili.
I per una persona que es troba en aquesta situació, ja sigui previsible per alguna manera, perquè tenim el pare, la mare, el tiet o la tieta que es fa gran, o és sobrevinguda, quins consells els hi podries donar? Què hem de tenir en compte, no?, quan fem aquest paper, aquest rol?
Jo diria tres coses principals, no? Jo crec que el primer i fonamental és que s'informin i busquin suport, no? Ja pot ser en entitats privades com la nostra, com Kida, no? Però també pot ser en entitats i fundacions, en les comunitats de barri, en fundacions associades a patologies en concret, no? Hi ha molta xarxa, hi ha molta comunitat disposada a donar suport i acompanyament, i hi ha moltes famílies en casos similars, no? Que a vegades és un tema que no gosem parlar-ne molt, no? Fora del domicili, i el primer és compartiu, busqueu ajuda, busqueu suport, no? El segon és que s'informin molt bé del tipus d'atenció i tipus de necessitat que necessita la persona que cuiden, ja sigui amb els professionals de l'àmbit social, amb els professionals de l'àmbit sanitari, amb gent que ha passat pel mateix, no? I l'últim és molt l'autocura, no? El que es diu o s'anomena molt cuidar dels que cuiden, no? Uh-huh. Moltes vegades ens abandonem, cedim, no? el nostre 24/7 a cuidar els nostres, i realment faríem molt millor la nostra funció si trobéssim aquells petits espais. El que li agrada fer esport, que surti a fer esport. El que li agrada anar a prendre el cafè, anar a prendre el cafè. A vegades són mitges hores al dia que ens donen aquesta vida, no? I buscar la manera d'autocuidar-se és fonamental.
Perquè al final les persones que treballen exercint la tasca de les cures, moltes vegades és una feina que és poc reconeguda, no? Podríem dir que és una tasca que està a l'ombra, no es considera una feina fins i tot. S'assumeixen càrregues físiques quan tens persones que tenen problemes de mobilitat, però sobretot també hi ha una càrrega emocional molt alta, perquè són els nostres familiars de qui estem tenint cura i estan en una situació de vulnerabilitat que potser no estem preparats per assumir i per compartir. Quins són els principals reptes que afronten aquestes persones?
Jo diria dos. El primer, que inclús té un nom, que és el síndrome del cuidador, realment, que és quan claudiquem, no? Realment és quan entrem en una situació de cansanci, quan no trobem l'espai de cuidar-nos, quan entrem en una situació d'irritabilitat, també a nivell d'humor, no? Que és el síndrome del cuidador, que és quan ens abandonem plenament a la vocació d'atendre, no? I això, pues, es soluciona, pues, buscant suport, creant els espais, just el que dèiem abans, no? I el segon repte és la soledat, no? Al final, tant per al cuidador professional com el no professional, és una relació 1-1, no? Nosaltres a dia d'avui anem a treballar, tenim els companys, potser teletreballem, però tens la manera de contactar, de compartir, de sentir el suport i l'ajuda, i aquí és una relació molt pacient-professional, no? O pacient-familiar. Llavors, buscar maneres d'evadir o de lluitar contra aquesta soledat del professional, no? Serien els dos principals reptes.
Perquè trobeu que es té prou en compte a vegades la voluntat, els desitjos, l'opinió de la persona que ha de ser cuidada?
Cada vegada més. De fet, hi ha tota la tendència, no?, molt promocionada tant per l'àmbit de salut com l'àmbit social, que és l'atenció centrada en la persona, no? I s'està lluitant molt per tenir en compte les voluntats de les persones. I sí que en l'àmbit no professional es té molt en compte, no? I en l'àmbit professional, per exemple, nosaltres, en el cas d'aquí, elaborem el que s'anomena el pla de treball individualitzat, on es té en compte què és èxit i quina és la voluntat de la persona, no? Com vol ser cuidada, com vol ser atesa, com vol residir al domicili i com es vol sentir, no? Que és un dels pilars fonamentals de l'atenció.
Perquè, clar, moltes vegades quan ens fem grans o hem tingut algun problema, estem en aquesta etapa de vulnerabilitat que ens pot costar assumir després d'una vida d'independència, i ens trobem que o bé els nostres fills o els nostres parents han de venir a casa tot sovint a ajudar-nos a fer coses que fins ara fèiem sols, o que hem de demanar serveis d'empreses que ens porten professionals que ens donin aquest cop de mà. Aquesta relació a vegades també pot ser complicada, no? Perquè entrem a la part més íntima d'una persona, que és casa seva, i en un moment de màxima vulnerabilitat. Entenc que tot això també, a l'hora d'elaborar un pla, s'ha de tenir en compte.
És fonamental. És a dir, nosaltres quan tenim la primera conversa amb la família, és una de les principals preguntes que fem, no? És a dir, la persona cuidada accepta o no accepta el servei. I aquí iniciem el que normalment s'anomena un període d'adaptació, no? Un dels principals errors o un dels principals reptes és que la gent cerca l'ajuda, no?, tard, no? Ens n'adonem tard, ostres, em donen l'alta demà, què faig, com ho faig, no? I busquem 24/7.
Tenim pressa,
vull el major volum d'atenció possible, i a vegades no és la decisió correcta, no? Normalment el que necessitem és un període d'adaptació molt similar a dur de l'altre extrem quan els nens petits comencen a la guarderia, no? Mm-hmm. A la llar d'infants, doncs mira, anem unes hores, acompanyem, i aquí fem normalment un període d'adaptació en què la persona cuidada junt al treballador social d'aquí de conèixer en primera instància el cuidador, és la persona que té la decisió definitiva, si cognitivament pot, no?, per sentir-se uh-huh. còmode amb quin era el domicili, i iniciem un període d'adaptació. Pues, amb baixa intensitat, anem un parell de dies, un parell de tardes, estem amb ell o ella i anem augmentant l'atenció a mesura que la persona se sent còmoda. No? Molt similar a la llar d'infants.
Perquè també hi ha una qüestió de pell, suposo, no? A la llar d'infants els infants estan acompanyats també d'altres infants, però moltes vegades quan arriba aquest punt de la vida que requerim d'aquesta atenció, d'aquestes cures, estem sols a casa. I a vegades, i també per part del cuidador, pots no entendre't amb aquella altra persona. Què passa en aquests moments?
Totalment. Jo sempre dic que és una feina molt vocacional, no? I nosaltres quan fem aquest pla que comentàvem o quan definim què és èxit, aquí definim dues coses, no? Quines competències tècniques ha de tenir el cuidador que farà la labor, no? Perquè és cert que gran part dels serveis que fem pues, poden tenir un grau de complexitat, uh-huh. no? I alguns inclús pues, necessiten ajudes tècniques i hi ha competències tècniques les hem de tenir, però hi ha una part personal i emocional clau, no? Que entrem molt en profunditat. Des de què li agrada fer, no? Pues, si tenim algú que li agrada anar al teatre, jugar a escacs, sortir a passejar, doncs, ostres, la persona que la tenen al domicili ha d'intentar mantenir aquestes dinàmiques i ha de tenir aquest encaix, no? O una persona molt extrovertida i dut a l'absurd, li portem un cuidador molt introvertit, no? Pues probablement no coincidiran. Llavors, tenim les dues visions, no? Tant dels professionals que tenim com de les necessitats de la persona, i busquem aquest encaix tan tècnic, però sobretot emocional, no?
Hi ha una part que és la formació, no?, per atendre les persones que requereixen cures. Potser a vegades, quan la mobilitat és molt reduïda, no els sabem moure, ens podem fer mal, la persona cuidada es pot fer mal a l'esquena, aquestes càrregues físiques, no? Hi ha prou formació, perquè a vegades hi ha persones que no poden recórrer a serveis privats per qüestions econòmiques i ho han d'assumir. Suposo que la formació és clau per fer aquest acompanyament i fer-ho bé per la seguretat tant de la persona cuidada com de la persona cuidadora.
Totalment. A dia d'avui s'ha avançat molt, queda molt per fer, no? Jo diria que aquí tant les fundacions com les entitats de barri han avançat molt amb el seu propi camí, fan moltes formacions en voluntaris, en famílies com han viscut, en professionals, en gran mesura gairebé totes gratuïtes, és a dir, hi ha molta formació generada per fundacions. És cert que els ajuntaments també estan avançant molt en programes comunitaris i llavors les entitats privades també, no? Nosaltres, per exemple, tenim un canal a YouTube on pengem petites píldores tant associades a l'autocuidador o al cuidador, uh-huh. que és el que comentàvem abans, com coses més tècniques, no? Pues des de com fer transferències, com utilitzar certs materials, en el canal de YouTube d'aquí, no? Que al final va una mica en l'autoaprenentatge, però sí que hi ha recursos que les persones poden buscar. Dit això, trobo i trobem, no?, que queda molt camí per fer en quant a oferir aquests recursos, sobretot al cuidador informal, no? Uh-huh.
Una de les dificultats que potser es troben les persones és l'econòmica, no? Arriba al final de la vida, potser tenim unes pensions que no són massa generoses. També hi ha persones que no tenen aquesta xarxa familiar que els ajudi i necessitem requerir de serveis privats. Us trobeu que una barrera per demanar aquesta ajuda, perquè també podem decidir cuidar els nostres familiars, però no podem fer-ho 24/7 i necessitem un suport, que la barrera econòmica també fa que no hi hagi un accés igual a tothom als serveis com els d'aquí?
No et mentiré, és cert que l'economia és una barrera, però moltes vegades més per desconeixement dels recursos que hi ha que per la barrera en si, no? Aquí destacar diverses coses. Una, la primera, amb la complexitat que nosaltres ens trobem, és que normalment el que la família diu que vol, no?, el que l'usuari necessita realment d'atenció i el pressupost que tenim com a família difereix molt, no? Uh-huh. I aquí hi ha una importància de dir com amb el pressupost que tenim podem ajustar, no? Perquè potser podem arribar al 80, 85, 90% del que realment volíem amb el pressupost que tenim. Llavors hi ha una primera part de desinformació de creiem que és molt car, necessito algú 24/7, quan potser amb 4 horetes al dia faríem una gran labor, no? Punt número 2, la tramitació, la dependència. Al final es desconeix molt la llei de la dependència, hi ha ajudes molt rellevants, no? Podríem arribar a tenir ajudes de fins a 700 euros al mes amb graus molt avançats, serveis d'atenció domiciliària per part de l'Ajuntament que estan molt bé, i en casos de menor intensitat arriben a complementar el 65-70% del cost que podria tenir el servei, o el 40% en casos més avançats, no? És a dir, que hi ha forces ajudes. I el tercer és, hi ha serveis que neixen, no? Per exemple, nosaltres tenim un servei per ajudar a les famílies a finançar els serveis d'atenció domiciliària en cas de que sigui necessari, no?
Per tant, informar-se és clau, no?, per saber quines són les opcions que tenim al davant. Ariadna Puig, directora de Creixement i Prevenció a Quida, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i dedicar-nos al teu tema en aquest Dia Internacional de les Cures i el suport a les persones cuidadores. Que tinguis molt bon dia.
A vosaltres.